Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Así estem, així continuem. Salutacions d'Alberto Marco Com. No me té que agradar un dimecres com aquest, 4 de març, on ja falten només 3 dies per l'inici de les festes de la Magdalena. Però mosaltres abans ja saps que tenim avui programa on anem a acabar en el nostre Agrocope Castellón, anem a passar per l'actualitat dels mercats, que segur que arriben molt moguts i que ens ho conta Jesús Villegas des de Renta 4, també en el nostre espai on analitzem la realitat social de la mà de la Càritas Diocesana de Segorbe Castellón. Però abans anem a seguir en la ressaca que es va deixar ahir en ese congrés internacional de malalties rares que van viure ahir de la mà de Pilar García de la Granja en el nostre mediodia COPE especial, en la presència de la reina Letícia i també en molta gent implicada en aquesta investigació i tractament d'aquestes malalties. I en una de les persones la va veure allí i avui ha parlat en ella, Raúl Puchol.
El de ayer fue un día muy importante, especialmente, y no solo para la ciudad de Castellón, sino para las personas que estaban presentes en el Auditorio y Palau de Congresos de Castellón, y sobre todo para todas las personas pacientes de estas enfermedades raras, pero también para las personas que investigan, que intentan avanzar en cuanto a lo que es la ciencia médica. Entre esas personas se encontraba Ana Reula, que la conocemos en COPE por los espacios que tenemos anualmente desde la Universidad CEU Cardenal Herrera. Ella es la vicedecana de enfermería y también es investigadora de enfermedades raras. Gracias por querer acompañarnos en este día. Después de lo que ¿qué significó para ti lo de ahí?
Pues bueno, Raúl, la verdad es que conociendo en calidad investigadora lo que estas asociaciones sufren, cómo la voluntad que tienen, cómo se reinventan cada día de formas inimaginables para conseguir fondos y atención social, pues necesitan apoyo, pues que la baja prevalencia de las enfermedades impiden al final que sean prioridad para comunidad científica, sanitaria. Entonces son ellos los que se mueven mucho para conseguir fondos, para conseguir incluso que se investigue su enfermedad. O sea, me consta de primera mano que a veces vienen directamente a buscar investigadores para que aborden su enfermedad en sus proyectos. O sea, que el apoyo que en este caso da su majestad la reina Letizia al día de las enfermedades raras, pues es crucial, Da mucha visibilidad y les pone en el foco mediático y también social para captación de recursos.
Te podíamos saludar ayer cuando salías y salías como flotando, salías muy contenta, salías, no sé, te veíamos con un aura.
Pues sí, porque al final, bueno, yo creo que es la tónica general en investigadores de mi campo. Una vez te involucras en este ámbito de la investigación, en las enfermedades raras, en un colectivo tan vulnerable, yo creo que ya eres incapaz de desvincularte a ello. Por eso seguramente ahora desde que estoy de vicedecana de enfermería, me he involucrado tanto en la organización de las jornadas Pixel que celebramos aquí en la universidad.
Pues de eso queríamos hablar, ¿no? Estás liderando las jornadas Pixel con asociaciones de pacientes con estas patologías.
Pues sí, bueno, este año ya hemos celebrado recientemente el día 27, el viernes pasado, celebramos lo que ya era la novena edición de la jornada Pixel, pues en la que nuestros futuros sanitarios y también educadores, profesionales del deporte, y también los propios profesores que nos involucramos en este evento, pues vemos que de nuevo voy a la necesidad de las propias asociaciones, que es el hecho de que no les abandonemos, de sentirse escuchados y de dar a conocer lo que necesitan. Pixel, bueno, bien lo sabéis, en COPE, pues nos ayudáis a dar visibilidad social. Permite que tanto pues profesionales, futuros profesionales, están formando médicos, enfermeros, maestros, profesionales del deporte, que conozcan desde el principio la realidad cotidiana de las personas con enfermedades raras. Uh-huh. y pues las asociaciones están encantadas con la organización porque ven que como universidad, que no está, o sea, que esto es raro también, valga la redundancia, que nos impliquemos en su causa y que lo hagamos desde la sensibilidad, desde la empatía. Con lo cual, pues eso, ayer encantada.
Ana, ¿qué estáis investigando en este momento? Porque también hacéis estancias en la FE por estos temas, que por cierto fueron premiados ayer.
Sí, sí, en este caso, yo como investigadora en enfermedades raras, yo trabajo en discinesia ciliar primaria, que es una enfermedad genética respiratoria rara, y lo hago, pues, hago tanto en el ámbito, bueno, como muchas personas que investigamos en enfermedades raras, investigo tanto parte molecular, genética, también hacemos investigación para mejorar el diagnóstico de la enfermedad y ahora nos hemos involucrado en investigar también la calidad de vida del paciente, porque ya no es solo el diagnóstico, el tratamiento que llevan, sino el hecho de cómo perciben ellos su enfermedad, lo que nos permite diseñar, pues esto después será de mucha ayuda a la hora de ver hojas de ruta a la hora de trabajar con estos pacientes. Digo que es algo que hacemos mucho los investigadores de enfermedades raras, que es investigar en cosas diferentes alrededor de una misma enfermedad, porque como te he dicho antes, cuando te metes a investigar en un colectivo tan vulnerable, te enganchas y no puedes dejarlo.
¿En qué avanzamos con estas investigaciones, Ana?
Pues avanzamos en algo que es muy importante, ayer se escuchó mucho en la jornada, y es el hecho de intentar diagnósticos más tempranos, porque los pacientes con enfermedades raras, uno de los mayores problemas es que a veces tardan mucho en saber qué tienen. El hecho de un diagnóstico temprano no solo a nivel de la angustia que te supone el no saber, pero es que además una vez lo sabes, pues si hay las oportunidades terapéuticas, ya no solo tratamientos farmacológicos, por ejemplo el caso de la discinesia ciliar primaria, una de las medidas que les van muy bien a estos pacientes es la fisioterapia respiratoria, y esta edad temprana es muy efectivo. Y en pacientes que se diagnostican más tarde, pues lo es menos, y ya pues se les ha complicado un poco más todo. Entonces, diagnóstico temprano, abordaje temprano de la enfermedad y ver también diferencias de manifestación entre unos pacientes y otros, que nos ayuden a ver qué cosas hacen la enfermedad más grave, qué cosas la hacen más leve, y pues dirigir mejor el abordaje de los pacientes.
Pues gracias por hacerlo posible y gracias también por compartirlo con los oyentes de COPE.
Muchas gracias a ti, Raúl.
En lo que estás en la resaca, dice congrés tan importante de malalties rares del que seguiré hablando, el que va a disar y se poso hacia la ciudad y a la provincia de Castilla. En un momento, tórneme en más cuestiones de actualidad y ahora miran al pasado.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Feria Taurina de la Magdalena, con las máximas figuras: Ginés Marín, Tomás Rufo, Manzanares, Roca Rey, Pablo Aguado, Sebastián Castella, Daniel Luque, Emilio de Justo, Talavante, Juan Ortega, Miguel Ángel Pereira, y el futuro que ya es presente: Marco Pérez, Darón Palacio, Javier Zulueta. Corrida de rejones con Ruiz Fernández, Diego Ventura y Lea Vicens. Ganaderías como La Quinta, Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez. Zalduendo, Domingo Hernández, del 8 al 15 de marzo. Feria Taurina de la Magdalena. Abonos y entradas en funtausa.com y en taquillas de la plaza.
Poble, informació diària dels municipis, els ofereix la millor informació de la província de Castelló en www.revistapoble.net. I en la revista Poble de març, recorda quan Vila-real plantava falles, tota la informació dels col·legis Consolació i Fundació Flors, els clubs de runners que triomfen a Vila-real i la crònica dels Premis Poble. Mar Robles, l'Arxiu Municipal, els sindicats de REC també són notícia aquest març. Poble, 30 anys amb tu.
En els teus dies de festa, recorda, ser més sostenible i recicla. Amb xicotets gestos, amb gots reutilitzables, amb reciclatge, contribuïm a tindre unes festes més netes i reciclables. respectuoses amb el medi ambient, ajuda'ns a tindre unes festes més sostenibles.
Des de Reciplaça et desitgem bones festes.
Mediterráneo presenta la nueva colección oficial de pins, creada en exclusiva para la Magdalena 2026. Una edición única, diseñada y producida por Mediterráneo para celebrar nuestras fiestas como se merecen. Un detalle especial para coleccionar, regalar y llevar la Magdalena siempre contigo. Consíguelos junto a tu periódico en tu kiosco habitual.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Ja sabem que arriba el cap de setmana molt important en ese començament de les festes de la Magdalena, però no hi ha gent que preferís, o n'hi ha gent que preferís moments de més relax, més lluny del mundanal ruido que se diu, i també s'obri una possibilitat de disfrutar de la història, de la natura i de molt més de l'interior de la província de Castelló. I no només aquest cap de setmana, sinó fins al mes de novembre, perquè torna a obrir-se un any més el pla de posada en valor de l'art rupestre valencià i, en aquest cas, de la província de Castelló, que cada cap de setmana doncs farà ruta, podríem dir, per diverses comarques de l'interior de la província. I tot això sempre organitzat i dirigit des del Museu de la Valltorta de Tírig. Directora Pilar Vidal, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Encantada de saludar-vos de nou.
Una i més.
Avui tenim un dia molt plujós, però bueno.
Bueno, però és, al final són coses que passen en les borrasques. També esperem que cada setmana doni un poquet de respir perquè per això poder disfrutar del començament un any més d'aquesta ficada en valor del molt art rupestre que tenim a la província de Castelló i molt repartit a totes les comarques.
Pues sí, esperem a veure si l'horatge ens deixa començar el pla rupestre, la nova edició. Com sempre, la primera setmana és la comarca dels Ports i la idea és pues començar en Vilafranca, Portell, Palanques i Forcall. El que passa que estem pendents fins a l'últim moment del tema de l'horatge, perquè igual com a Adalena estareu ahí també pendents, pues nosaltres també, perquè són activitats a l'aire lliure i evidentment és una passada perquè és a l'aire lliure, perquè disfrutes del paisatge, disfrutes de la rupestre, disfrutes d'un patrimoni encara molt desconegut, que a poc a poc tots els veïns de la zona sí que coneixen, però hi ha gent de més lluny no encara està coneixent, i pues té la contrapartida de que quan depenem tant de la meteorologia que pues, ens pot condicionar. Però bueno, si pel que fora no se pogués este dissabte i diumenge per l'horatge, pues, el mes que ve tornaríem, no passa res, se li guarda un poc més les ganes. Però bueno, fins a l'últim moment no es pot saber. De moment mantenem el començament este dissabte i diumenge.
I un començament que, com sempre, fins al mes de novembre que estarà obert i en parades cada cap de setmana a una comarca diferent.
Sí, ho recordo a la gent, per si, perquè un poc la idea és que la gent també interessa aquest sistema. La primera setmana sempre són esports, que recordeu també que independentment dels quatre abrils que nosaltres tenim a la comarca dels esports, que són els de manera mensual, també se pot visitar tots cada setmana Morella la Vella, que també té pintures de l'art llevantí, ja en un moment més evolucionat, molt interessants, que són Galeria d'Alta i Cova del Roure. La segona setmana ens anem al Maestrat Històric, tenim l'art esquemàtic en Vista Vella, els gravats rupestres en la Geneta del Maestrat, Cova Pere Tomàs, en la Cova Saltadora, molt interessant per totes les figures que té, en el terme del Cova de Vinromà, també en el barranc de la Valltorta, i una mica tampoc no molt lluny del museu, a Ric Centelles. I amb on anem a la tercera setmana? La tercera setmana, que ens expressem un poc més lluny, que anem a la Tinença de Benifassà, en la Copa de los Segadors, que també té moltes figures, molt ben conservades, i a més, al costat d'allí tens totes les vistes del Pantano i tens altres oferta comunitària molt interessant. I la quarta setmana pues, tenim diversos estils. Tenim l'abric del Melià, que és l'abric més antic de gravats de tècnica i d'art que tenim, que són gravats rupestres, l'únic que hi ha d'aquest estil obert en tot Castelló i en altres llocs. El gravat rupestre encara és una de les coses que encara està per desenvolupar. Tenim el llevantí de la cova de la Joquera de Borriol, que està allà molt prou de Castelló, i l'art esquemàtic de la zona de Vilafamés. Per tant, tens una... per no avorrir-se, per anar veient totes les coses, i juntament, recordeu sempre que si encara no ens coneixeu, aquí tenim els abrics que visitem des del Museu de la Vall Torta, Mas en Josep, Cova dels Cavalls i Coves del Civil. Al llarg del dia se poden fer les tres, dos o un, depèn de les ganes i depèn del temps i les condicions també de les persones. I també la Cova Remigia, que està oberta tres caps de setmana, a costa de tenir el cingle, i a més, en vacances, doncs, en festius també obrim, passant per el mes de març, el 9 de març, que és el dia festiu del territori de València, doncs, també està obert la Cova Remigia i el cingle de Mol Remigia. Nosaltres ho publiquem cada setmana, fem un recordatori a la web. Els ajuntaments, les oficines de turisme també ho tenen, el cartell recordatori, i estem preparant doncs, un cartell amb tot el guió, que passa que les restes coses són contractes menors i s'ha redactat plecs i no és tot lo ràpid que una persona voldria per el tema burocràtic, però bueno, a la web, si aneu a la web del Museu de la Vall Torta, on posa jaciments, estan, cliques al jaciment i en el jaciment indica les dates de visita. O qualsevol informació, es pot dirigir al Museu de la Vall Torta, escriu-nos un correu o telefonar-nos i també ens anem informant, cap problema.
Doncs ahí ses visites que ja veiem que se poden complementar i se poden aprofitar durant tot l'any i sobretot per a conèixer que les pintures rupestres Pilar a la província són molt més que l'Arquer, són molts anys i molts segles que estan ahí representats en els nostres jaciments.
Clar, són de... Bueno, nosaltres estaríem parlant de un neolític sobre uns 5.000, altres serien ja l'esquemàtic, teníem uns 3.000, i els gravats ja podríem parlar més de 10.000 anys, val? D'antes de la nostra àrea, estic parlant, de l'astra era, perdó, estem parlant. Sí, també recordar que l'estructura sempre són tots els caps de setmana, a excepció del mes d'agost, que com és el mes que en teoria la gent del nostre país té més vacances, i també per evitar, doncs, el gran calor que pot fer per la tarda i totes aquestes coses, i també un poc en la idea de que la gent, quan vagi, per exemple, jo me'n vaig a Palanques, doncs jo vaig a veure el cim de Palanques, això estic parlant del mes d'agost, però a més, jo me'n vaig a veure doncs, la Balma, o me'n vaig a passejar pel Bergantes. Això és un poc que la rupestre també estigui com un incentiu d'aquest patrimoni, d'un part d'un patrimoni del municipi, però a més, sigui l'excusa per a desplaçar-nos i a més conèixer altre patrimoni natural, paisatgístic o que els agents locals d'aquest municipi pues, ens puguen ensenyar. I és un poc pues, treballar també de manera coordinada amb els diversos municipis a partir del guia del Museu de la Vall Torta que hi ha pues, més especialista en aquests temes.
Doncs aquestes visites, que esperem que el temps ho permetisca per a que ja arrenquen aquest cap de setmana en una nova edició d'aquest pla de posada en valor de l'art rupestre valencià i l'art rupestre que tenim a la província i en aquestes quatre parades, en aquestes quatre comarques que de nou s'alternaran durant el cap de setmana als Ports, al Maestrat, a la Tinença i a la Plana Alta. Pilar Vidal, des del Museu de la Vall Torta, gràcies com sempre per presentar-nos aquest projecte i aquest pla de posada en valor, que esperem això, que la gent durant tot l'any se vagi apropant i coneixem molt més de la nostra història i del nostre art rupestre.
Bueno, vosaltres gràcies per donar-nos veu i per promocionar l'art rupestre. Penseu que és un dels béns patrimoni de la humanitat. Que tenim escampats per tota la geografia, a més ens trobem en l'interior i que és mirar pintures, mirar paisatge, és reanamonar la prehistòria i és pues, connectar els nostres avantpassats de fa milers d'anys. Moltes gràcies i espero que us animo a participar a totes les que m'estan escoltant, a tots i totes.
Doncs esperem que aquest cap de setmana el TESUMTER permitisca, si no ja sabem que fins al mes de novembre podrem visitar tots aquests indrets amagats i amb molta història a l'interior de Castelló. En un momentet, mira, anem també a un altre lloc, no tanta història, però també important, a una localitat del Baix Maestrat.
Este mes de junio vuelve la música bajo la luz de la luna en el castillo de las 300 Torres de Onda. Un ciclo de conciertos exclusivo para experimentar la música de cerca como nunca antes. 6 de junio Valeria Castro, 13 de junio Revolver, 20 de junio Estrella Morente, 27 de junio James Rhodes. Consigue tu entrada ya en entradasmakeit.es. Vive la música donde la historia y la emoción se encuentran. Vive la música en Íntims al Castell. Patrocina Ayuntamiento Onda.
Port Castelló, el motor que nos mueve. Es la gran puerta logística que conecta nuestra economía y nuestras empresas con el mundo. Y es también tu punto de encuentro. Disfruta de la mejor gastronomía, el ocio y la brisa del Mediterráneo en nuestra plaza del mar y nuestro muelle de costa. Port Castelló, liderando el futuro.
Festa, tradición, sentiment, monuments, música, pólvora, falles. Del 15 al 19 de març, viu com mai les falles de Borriana. Consulta la programació al web burriana.es. Regidoria de Falles, Ajuntament de Borriana.
Herrera en COPE.
Castellón i Vinaròs.
Estar informado.
Así continuem. Salutacions d'Alberto Marco i en un dimarts ens n'anem fins a Benicarló, perquè sí, ja estan ahí en modo falles, però també en notícies destacades. I una que ha agradat molt al poble, que ens ha generat molta expectativa i molt de soroll en positiu, arriba per una compra que va fer la Caixa Benicarló, se va formalitzar, podríem dir, aquesta passada setmana, concretament la d'un edifici com és la Casa Belda, que passarà a mans de la institució local, la institució de la localitat del Baix Maestrat. I volem veure el que suposa i també com s'ha aconseguit, i volem fer en el que és director general de Caixa Benicarló, José Manuel Galán. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Alberto.
Bé, primer de tot, què suposa la compra per part de Caixa Benicarló del que és aquesta Casa Belda?
Bueno, certament, l'adquisició de la Casa Belda és un pas molt important per a la Fundació Caixa Benicarló. Es tracta del primer immoble, un immoble propi per a la Fundació, i el destí serà per als seus fins fundacionals. Parlem, bueno, d'un edifici prou singular que volem posar al servei de la ciutadania. Per a nosaltres representa això una aposta clara per continuar invertint en Benicarló i en la comarca i en el patrimoni local i en projectes que generen valor social. És una manera més de reforçar el compromís com a entitat financera arrelada al nostre territori.
Clar, estem parlant d'un edifici que és la Casa Belda, però quina història per a aquell que no conega l'edifici, què suposa per a la localitat?
Bueno, l'immoble té una història bonica, però bueno, és un immoble que té nom propi, que moltes generacions de veïns l'identifiquen en la seva trajectòria. La seva construcció se remunta a mitjans del segle XX, on la planta baixa s'ubicava el garatge d'una empresa de transports, Transports Belda, i els pisos superiors era la residència familiar. Era un edifici viu i molt de contingut social. Després, a principi de segle XX, el va adquirir un nou propietari, una empresa de Benicarló, Gaspar Brau, que ell el va rehabilitar per complet i el va convertir en el seu domicili, però és un palauet colonial, que tots l'hem incorporat al nostre paisatge urbà, no? A la configuració urbana de Benicarló. I per a Benicarló és això, és un símbol, és la idea, i la idea que continuï sent-lo, però ara, en una dimensió pública de la mà de la Fundació, doncs, ho fa una mica això, especial.
Ha costat molt de temps aconseguir la seva adquisició per part de Caixa Benicarló?
Bé, és una operació que s'ha treballat en discreció i respecte. Fa anys que la Fundació estava buscant un immoble adient per a convertir-se en seu social de la pròpia Fundació. I finalment va sorgir aquesta oportunitat. Hem dialogat amb el propietari fins a arribar a un acord satisfactori per a totes les parts i que finalment Caixa Benicarló ha tingut que avançar a la Fundació l'import de la compra i està, tindrà que ser ratificada a la propera Assemblea General, ja que requerirà una ampliació del capital fundacional de la pròpia entitat. No és que siga un procés complicat, però sí que requereix de cura per la naturalesa del que ho adquirís, que és una fundació, pel pressupost auster que tenim i pel fet de que estem parlant d'un immoble que ha de permetre i el seu ús ha de ser compatible amb el projecte que té, d'una vocació de futur. Però bé.
Una compra que a més arriba en un any molt especial, perquè és l'any en el que es commemora justament el 25 aniversari de la Fundació Caixa Benicarló.
Sí, bueno, vale dir que Caixa Benicarló ja té quasi 70 anys. Va néixer el 58 de la mà de la cooperativa agrícola. Però la fundació se va crear al desembre del 2000 i se va inscriure el 21. Aleshores, enguany complim els primers 25 anys. La coincidència, si me permets, és preciosa. Celebrar el 25è aniversari i alhora tindre l'oportunitat de comptar amb un immoble propi, pues estarà carregat de simbolisme. No hi ha millor manera d'encetar aquest aniversari que impulsant un projecte que mira pues, al futur i que al mateix temps connecta amb els valors i la missió que han guiat la Fundació des del primer dia. La notícia és espectacular, clar.
No sé si ja esteu preparant events per a aquest aniversari tan especial de la Fundació.
Bueno, a través de la Fundació, bueno, sabeu que se canalitzen bona part del pressupost de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa de Caixa Benicarló. I durant tot l'any se desenvolupen moltíssimes iniciatives. La campanya de xec escolar, les beques d'excel·lència acadèmica, el suport a publicacions de llibres, fent xerrades i moltes altres activitats, com inclús la creació i disseny del calendari tan volgut i estimat per tots, el calendari anual. Ara toca adequar l'immoble als seus usos fundacionals, però és possible que algun acte del 25 aniversari se pugui celebrar en aquest nou entorn. I que clar, el nou entorn que s'ha de convertir en la seu social de la Fundació. De segur que l'immoble, que està en procés d'adequació, tindrà un paper destacat, des de luego.
I justament per ahí te volia preguntar la última, José Manuel, sobre quins projectes i serveis ja teniu plantejats ahí en la Casa Belda, si ja pues, contamos alguna coseta que se podrà disfrutar ahí en aquest edifici tan emblemàtic de Benicarló.
Home, la idea, ja ho he anomenat, és convertir l'immoble en la seu social. I això és la primera. Que té que ser un espai viu, cultural, associatiu i obert a tota la comarca. Ara, precisament, estem treballant en el projecte tècnic per definir què es pot fer i com. Perquè, o sea, n'hi ha que respectar al màxim el caràcter original de l'edifici. Però la vocació, ja t'he anomenat, és molt clara. Volem que siga un punt de trobada per a actes, exposicions, activitats formatives i projectes socials. La Casa Belda pues, bueno, comença així una nova etapa de la mà de la Fundació. O sea, l'esperança és ixa, d'aprofitar-lo de cara a la societat.
Doncs esperem poder disfrutar-lo també d'ací poquet, el que serà aquesta nova seu de la Fundació Caixa Benicarló, en un edifici i amb escolta també molt emblemàtica i a la localitat del Baix Maestrat, com és la Casa Belda, que ara passa a les mans de Caixa Benicarló. Director general de l'entitat benicarlanda de Caixa Benicarló, José Manuel Galán, gràcies per suposar-nos el que suposa aquesta adquisició per part de la institució i esperem això, poder gaudir i disfrutar pronte del que serà aquesta nova seu de la Fundació ahí a la Casa Belda.
Moltes gràcies, Alberto. I gràcies també a vosaltres per donar-nos veu en aquesta nova experiència.
Una nova experiència, que en aquest dimecres estem portat en aquest espai que s'apropa ja a la una de la vesprada, on seguirà així el mediodia cope de la mà de Pilar García de la Granja. Nosaltres tornem en un momentet.
En Albany nos hemos renovado para inspirar. Lo mejor, una tienda con más de 6.000 metros totalmente renovada. Un concepto diferente con nuevos muebles, las mejores firmas y una sola visión. Transformar tus ideas en un hogar único. No solo vendemos muebles, diseñamos, proyectamos y coordinamos decoración integral a tu medida. Con el transporte y el montaje gratis. Así de fácil. Ven y estrena inspiración. Albany, muebles y mucho más. Villarreal, Castellón.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable, La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Polígono Industrial Ciudad del Transporte 2.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Cobelsa en Castellón y Vinaroz.
¿Conoces a Clio desde hace 35 años, pero sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos. Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
Te esperamos en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
Petróleos Alcalá, reparto de gasóleos a domicilio con más de 30 años de experiencia. Gasóleo A para automoción, gasóleo B para calefacción, agrícola e industrial. No deje que el frío le sorprenda. Llame al 964-410093. Atención personalizada, servicio rápido y de calidad. Petróleos Alcalá, su energía de confianza.